Molt bona tarda, són les dues. En vigor l'ús del certificat Covid a la restauració, als gimnasos i les residències de gent gran.
Notícies migdia. Núria García.
Es posa en marxa entre les dificultats per descarregar-se el passaport. Ara s'ha de fer a través del web per demanar cita prèvia per vacunar-se i no amb l'aplicació de La Meva Salut. Tot això s'està explicant des d'avui als complexos per a la gent gran de Sabadell, on hi haurà personal específic per ajudar els usuaris a obtenir el passaport. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, n'ha parlat avui des del complex per a la gent gran de Sant Oleguer.
Aquí avui estem a Sant Oleguer, en un dels espais per gent gran, que en tindrem tres espais per gent gran, al nord, al sud i un altre punt de la ciutat, i la idea doncs, és poder això, no? Que la gent gran vingui aquí, tindrà gent de referència que li ajudarà o bé a ensenyar-li a fer-ho doncs, perquè ho pugui fer en un futur, o fins i tot fer-li doncs, tot el procés i baixar-li.
Els espais estaran en marxa durant els pròxims dies de dilluns a divendres. A banda d'aquest tema, durant el Notícies Migdia també parlarem de la vacunació contra la Covid, del Dia de la Discapacitat i del nou muntatge protagonitzat per l'actor sabadellenc Jordi Boixaderas. Tot plegat amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Situació a les carreteres catalanes.
Els serveis.
Plena operació sortida pel pont. Hem de destacar algunes incidències a aquesta hora. Per exemple, a la C58 s'està retirant un vehicle avariat a tocar del nus de la Trinitat que obliga a tallar un carril en sentit nord. Això obliga també a que el carril bus-vao s'hagi obert a tots els vehicles excepte als camions. I ja s'han obert tots els carrils de la P7 a Vilafranca en sentit sud. La cua en aquest tram va millorant, s'havia hagut de tallar a conseqüència d'un accident. I encara queda un carril tallat també a la P7, en aquest cas a Roda de Barà, sentit nord, però ja no hi ha retencions, també a conseqüència d'un accident amb dos camions implicats. Situació del transport públic. Judit Cabrera, bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, no destacant alteracions significatives. A banda, volem informar els usuaris que aquest cap de setmana, del 4 al 6 de desembre, la línia dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, L7, degut a obres de millora a l'estació de l'Avinguda del Tibidabo, només funcionarà entre les estacions de Gràcia i el Putxet, amb horaris diferents als habituals. I de moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Les 2:03, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Ja és obligatori presentar el passaport Covid per accedir a bars i restaurants, gimnasos i residències de gent gran. La mesura que hauria d'haver engegat fa una setmana s'ha retardat fins avui pels problemes per obtenir el certificat. Les persones que encara no el tinguin se'l poden descarregar al mateix web per demanar la cita prèvia per vacunar-se i no a través de La Meva Salut. Amb l'objectiu de facilitar el tràmit a la gent gran o les persones amb poques competències digitals, l'Ajuntament ha activat un dispositiu especial. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Els complexos de gent gran del Parc Central, Alexandre i Sant Oleguer, a banda de l'antic Mercat de Sant Joan, hi haurà personal de suport que assessorarà els usuaris sobre com poden descarregar-se el certificat Covid i, si és necessari, fer el tràmit. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha apuntat quin és l'objectiu de la mesura.
Per no deixar ningú enrere, és un tema que ens preocupa molt, especialment amb la gent gran, que com sabeu, doncs durant la Covid, com tots, van estar a casa sols, però en el cas de la gent gran això encara és molt més greu, perquè en alguns casos estem parlant de gent gran que està absolutament sola i aïllada, i per tant el que no volem és que el fet de no poder-se baixar el dispositiu doncs faci que es tornin a aïllar una altra vegada.
Els punts funcionen des d'avui, l'alcaldessa ha visitat el del complex Sant Oleguer aquest matí i estaran actius els pròxims dies de dilluns a divendres. A més, en la línia d'Evitar la Bretxa Digital també s'ofereix assessorament sobre el certificat Covid en tres biblioteques de Sabadell.
I des de l'anunci de l'entrada en vigor del certificat Covid, els índexs de vacunació han crescut. A Sabadell ja són una mica més de 169.000 les persones amb la pauta completa. El pediatre infectòleg del Taulí i expert en vacunes, Valentí Pineda, constata que això ha fet baixar les hospitalitzacions i les morts per Covid, malgrat l'elevada incidència en aquests moments del virus. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Una incidència acumulada a Sabadell Sabadell els últims 14 dies de 228 casos per cada 100.000 habitants. Amb aquesta taxa a l'alça, el doctor Pineda és partidari de plantejar seriosament la vacunació dels infants entre 5 i 10 anys, tot i que acostumin a passar el virus de forma lleu. Ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Amb la taxa de transmissió que tenim ara i que és més alta en nens, per primera vegada, no ho sé, però és claríssimament més alta la incidència per 100.000 habitants en el grup de nens per sota de 10 anys, és gairebé el doble que la incidència global en aquests moments, i tenint, no sé si és per la nova variant o és perquè ara toca, perquè són el grup que no està vacunat, evidentment, doncs la transmissió que hi ha a la comunitat, jo crec que en aquest moment ningú té dubtes que vacunar a 5 o 11 anys sigui necessari.
Pineda ha explicat que dimarts que ve reunirà la ponència de vacunes per prendre una postura sobre la vacunació dels menors de 10 anys. La decisió final estarà en mans del Consell Interterritorial de Salut, que podria fer-la pública a finals de la setmana vinent. Tot i això, el pediatre del Taulí considera que la vacunació es farà en funció de les dosis disponibles del vaccí contra el coronavirus.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts.
Entitats socials i l'Ajuntament han celebrat avui el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat en un acte institucional al Saló de Plens. La trobada ha servit per reivindicar la feina dels altres 364 dies de l'any i presentar el manifest de la jornada titulat Som Capaços. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. La trobada entre entitats i administració ha servit per posar sobre la taula les necessitats que aquests col·lectius de persones amb capacitats diverses viuen dia a dia. Entre els punts sorgits d'un diagnòstic elaborat el 2020, troben que hi ha barreres encara per accedir als serveis, a un oci inclusiu, o que manquen estratègies de formació. Per això, des de les entitats emplacen a l'Ajuntament a fer més des de la Comissió de Treball de la Discapacitat dins de la Regidoria d'Acció Social. Mònica Maia és directora de l'Escola Xaloc.
Estem cada dia a dia, treballant per garantir que les persones amb capacitats diverses visquin en igualtat d'oportunitats i millorin les seves condicions de vida. La convivència amb altres col·lectius i amb la ciutadania a través de totes les activitats que hem fet aquests dies, ens visualitza com a col·lectiu i ens permet demostrar que tenim moltes capacitats i que formem part d'una societat diversa amb gent molt diversa.
El programa d'activitats acaba aquesta tarda a la plaça de la Sardana amb l'acte L'Arbre de les Capacitats.
I Cipo ha aprofitat per plantar una parada a l'estació de Plaça Major per denunciar les llargues llistes d'espera que han de patir les persones amb discapacitat per aconseguir plaça en una llar residència.
Des de la cooperativa expliquen que hi ha 3.300 persones en llista d'espera per poder aconseguir entrar a una llar que permeti a les persones amb discapacitat ser autònomes. En el cas del Vallès Occidental, estem parlant d'una llista d'espera de 300 persones que podrien esperar anys per aconseguir un lloc. Ho explica la directora de les llars residència de Cipo, Mònica García.
Ara mateix, per exemple, hi ha persones que igual porten 10 anys en llista d'espera, esperant una plaça de llar residència. I bueno, és això el que reivindiquem, que no pot ser que una persona o famílies que tenen situacions molt complexes estiguin en aquesta situació.
Cipo gestiona dues llars residència que tenen capacitat per 32 places, 5 de les quals sense concertar. A aquesta reivindicació també s'hi sumen les queixes per les llistes d'espera, per atenció diurna, centres ocupacionals i centres d'orientació.
I un mural commemora els 25 anys de l'agermanament amb Sarajevo. Està ubicat a l'ascensor de Can Puigener i és obra de l'artista local Guerens.
El grafiti és una reinterpretació de les famoses roses de Sarajevo, les marques vermelles que es van fer sobre els impactes de bales i bombes que van quedar a la ciutat després de la Guerra dels Balcans. L'objectiu d'aquesta obra, on hi han participat els infants del Centre Obert de Can Puigener, és recordar la duresa d'aquesta guerra. Marta Morell és tinenta d'alcaldessa de Cooperació.
El que sempre volem fer és conscienciar a la ciutadania, i en aquest cas és conscienciar-la sobre els horrors que es van patir a Sarajevo, no, ara fa 25 anys, amb la Guerra dels Balcans.
En paral·lel, és previst que al juny infants de Sarajevo repliquin aquest mural a la seva ciutat, també sota la direcció de Werens, que acompanyarà una delegació institucional de l'Ajuntament.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
Prop de 7.000 vallesans es podran beneficiar de l'ingrés mínim vital durant el 2022. A més, 7.300 joves de la comarca podran accedir al nou bo cultural. Són ajudes previstes als pressupostos generals de l'Estat que ha destacat el diputat al Congrés i portaveu de justícia del grup parlamentari socialista, el sabadellenc Paco Aranda. Karen Madrid, bona tarda.
Aranda també assenyala que els comptes preveuen 4 milions d'euros al Vallès Occidental per l'ajuda per al lloguer dels joves. Per ell, aquestes prestacions són ara, en la situació postpandèmia, més importants que mai.
Van dir amb l'inici de la crisi que no volien deixar ningú enrere, evidentment això sempre és el mateix, però ara amb més raó. És una crisi que està colpejant molt fort i evidentment aquest govern té una sensibilitat social molt important. Per això aquestes mesures són partides amb un increment del 20%, del 50% en alguns casos, que creiem que era necessari.
El diputat també destaca que les empreses vallesanes es podran beneficiar dels fons de cohesió i resiliència destinats a fomentar la transformació digital i mediambiental de les empreses.
I ja hi ha nou bisbe a la diòcesi del Vallès. El papa Francesc ha nomenat a Salvador Cristau després del trasllat el mes de juny passat de Josep Àngel Saiz Meneses a la diòcesi de Sevilla en ser nomenat arcabisbe. Cristau era bisbe auxiliar des del 2010 i a la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal de Clergat i Seminaris.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Ràdio Sabadell s'ha anat transformant a tots els nivells a mesura que ho ha anat fent la societat. És la principal conclusió del tercer programa especial per commemorar els 20 anys de l'emissora emès aquest matí. Un programa en el qual antics periodistes, tècnics i productors han explicat la seva experiència davant dels canvis viscuts.
Alguns dels canvis més importants han estat tècnics, ja que els sistemes de gravació i tractament del so han evolucionat considerablement en aquestes dues dècades. El pas del minidisc a l'MP3, entre altres canvis, ha suposat una transformació en el dia a dia dels tècnics. Joan Ferrús, tècnic de l'emissora entre el 2001 i el 2010, considera que la ràdio es troba ara mateix en un bon moment.
La ràdio crec que ara està en un moment òptim perquè nosaltres som els pioners de l'immediatesa. Ara hi ha moltes maneres de distribuir la informació, de fer programes, de fer podcasts, que es poden fer des de qualsevol lloc, amb mitjans molt amateurs, però que surt el missatge i tothom ho pot escoltar en el moment en què tria. I nosaltres continuem fent el mateix, perquè allà on hi ha una notícia pots posar un micròfon, pots posar un telèfon i tot està en marxa.
El tractament de la informació també ha canviat molt arran de l'aparició de les xarxes socials, ja que arriben moltes possibles notícies per aquesta via que cal contrastar. A més, cal més rapidesa a l'hora de publicar informació. Així mateix, pel tercer programa especial dels 20 anys de Ràdio Sabadell, també han passat productors com Jordi Ramos, Carles Valdellou i Eva Guarino, que han posat de manifest com aquestes mateixes xarxes socials els han fet un favor a l'hora de buscar contactes. Fa 20 anys, el recurs més habitual eren les pàgines grogues i les institucions.
I afegim un parell de punts més en format més breu. Tornem a parlar de Covid perquè a Espanya no es planteja la vacunació obligatòria o noves quarantenes, tot i l'augment de contagis.
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, prioritza les restriccions actuals i augmentar la vacunació. A més, ha fet una crida a evitar aglomeracions de cara a Nadal. El 89,4% de la població espanyola, més de 37 milions de persones, ja han rebut la pauta completa de vacunació i ja s'han administrat més de 5 milions de dosis de reforç.
La Policia Nacional ha detingut a Hamburg, a Alemanya, a la Diable, una de les positives més buscades a l'Estat per la seva relació amb l'explotació sexual de milers de dones i persones transsexuals.
Juntament amb Antonio Anglés i Norbert Kohler, la Diable formava part de l'última llista de fugitius més buscats per les autoritats espanyoles. Està acusada de portar dones des de Sud-amèrica amb enganys i obligar-les a prostituir-se.
Temps ara per a la cultura. Jordi Boixadera es torna als escenaris amb Final de partida. L'actor sabadellenc reestrena aquest vespre dins del Festival Temporada Alta, un muntatge que ja va fer el 2005 al costat de Jordi Bosch, amb qui torna a repetir tàndem.
Boixaderas i Bosch s'alineen en un repartiment de luxe que completen Jordi Benacolotxa i Margarida Minguillón en un dels textos més importants de Samuel Beckett. Ells seran en Clough, en Ham, en Neck i l'Anel, els quatre personatges de Final de partida. Un text sobre quatre personatges confinats en un espai de dues finestres. Boixaderas parla que després de gairebé 15 anys de la primera estrena, ara han pogut fer un muntatge diferent, gràcies a les notes personals dels quaderns de direcció de Beckett.
Encara que l'obra en si mateixa no és una cosa que pugui tenir una interpretació directa, una significació directa en tot el text, sí que nosaltres hi hem de trobar una mica la lògica d'escenari, dramatúrgica, no?, per poder-la representar. I aquestes notes que han sortit editades directament dels quaderns de direcció de Beckett ens han ajudat molt per fer això.
L'obra, dirigida per Sergi Balbel, es podrà veure aquest vespre i demà al Teatre Municipal de Girona.
La previsió meteorològica.
El temps.
Esther Batalla, bona tarda.
Benvinguts a l'Espai del Temps. L'iniciem parlant d'aquesta jornada marcada per un ambient assolellat. Si bé ara a la tarda arribaran alguns núvols alts i mitjans d'oest a est, aniran tapant el cel i deixant doncs una mica més de núvols, especialment cap al terç oest i terç nord del territori. A més, es manté força tapat el vessant nord del Pirineu i altres punts de l'extrem nord de la Serralada, i s'espera que la precipitació s'iniciï de nou a partir de migdia, s'intensifiqui una mica més cap al tard i la matinada de demà, quan passa un sistema frontal. De fet, un front càlid que de cara avui al final del dia i de cara demà farà que la cota sigui alta, entorn als 2.000 metres. Començarà a baixar a partir del migdia, situarà entorn dels 1.400 metres i sobretot a la tarda ràpidament entorn als 1.200 metres fins a arribar als 1.000 metres al final de la jornada. De cara a diumenge s'espera que baixi molt, de nou amb fred arreu del territori, i la cota de neu se situarà al vessant nord del Pirineu a totes les cotes. De moment això és tot.
Punt final a Notícies Migdia d'avui. Nosaltres ho deixem aquí, però la informació torna puntualment el pròxim dimarts, a partir de les 2 al Notícies Migdia. Fins llavors, podeu continuar informats al portal de contingut de l'emissora i també a través de les nostres xarxes socials. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.